escàndol, canvis estructurals que tornin a evitar. Ho veiem amb altres casos. En el cas de l'expresident Zapatero s'hauria d'obrir el debat sobre com articulem els conflictes d'interessos dels expresidents, que no són figures, diguem-ne, són figures molt excepcionals, i per tant jo sóc partidari de que el seu estatut faci que estiguin molt més compensats econòmicament del que estan actualment, però tinguin tota mena d'incompatibilitats. Ho veiem amb els estatuts de les parelles dels primers ministres o dels presidents de les comunitats autònomes, que crec que hauria d'estar molt més delimitat, perquè quedi clar què es pot fer i què no es pot fer, i si tenir una càtedra en una universitat pública que pot semblar aparentment el més livià que pot fer la parella d'un primer ministre, doncs pot generar controvèrsia, doncs potser ens haurem de fer càrrec també tots de les parelles dels primers ministres per evitar qualsevol mena de conflicte d'interès. Tots aquests debats no formen part del debat. Dubto molt que avui formin part del debat. Mm. I sorpreses, doncs no sé si en veurem gaires en les properes hores. No?
Paula, ja estan asseguts Pedro Sánchez i la plana major del govern, ja estan asseguts al Congrés, eh?
Sí, Pedro Sánchez, i crec que hi són pràcticament tots els ministres. Estem aquí repassant la bancada, però sí, tots sense corbata, també, per cert. Sánchez envoltat per als fotògrafs dins l'hemicicle, doncs, per captar aquest moment, i de seguida haurà de començar aquesta intervenció, perquè ja passa un minut de les 9, està citat per les 9, i com us deia abans al matí, ens diu la Moncloa que no s'espera que Sánchez faci cap anunci, és a dir, això ho podríem traduir en que no s'espera que concreti cap d'aquelles mesures que va anunciar ara fa un any i que moltes van quedar pel camí i que no s'han desenvolupat fins ara, i que el que farà Sánchez és anar al cos a cos amb Feijóo, en aquest i tu més, que estem tan acostumats aquí al Congrés, per vendre que ell és més net contra els casos de corrupció que el que fa el Partit Popular.
Feijóo també l'hem vist entrar, ja està tot a punt aquí al Congrés dels Diputats, això hauria de començar d'un moment a l'altre, no?
Sí, sí, perquè ja són tots els diputats, els seus escons, també tots els ministres, ara sí que veig la foto completa i són realment tots, també ara veiem els socis, per exemple, el PNB preparant el seu discurs, la seva intervenció, serà interessant avui veure també si Feijóo fa alguna referència al PNB o a Junts, i si els demana que es moguin, no? Perquè ja la setmana passada va ser crítica amb ells, dient que són uns trileros, demanant eleccions i després no fent res. Sentim ara ja Francina Armengol, la presidenta del Congrés, que dona inici a la sessió.
És el son directe del Congrés dels Diputats, d'aquesta compareixença que és a punt de començar de Pedro Sánchez.
Muchas gracias. Se reanuda la sesión y continuamos con la comparecencia del presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara. Se debaten, como saben, acumuladamente las siguientes solicitudes de comparecencia. La comparecencia a petición propia del presidente del Gobierno al objeto de informar sobre la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas, así como de la última reunión del Consejo Europeo. Y la comparecencia solicitada por los grupos parlamentarios Republicano y Mixto para dar explicaciones sobre las nuevas informaciones relativas a investigaciones judiciales que afectan al partido mayoritario del Gobierno. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno, cuando quiera.
Presidenta del Congrés, que dona pas a aquesta intervenció de Pedro Sánchez, el president espanyol, sense corbata, com ens deia la Paula, que deixa el seu escó i va cap al faristol del Congrés dels Diputats per començar la seva intervenció. Que ens han dit que començarà parlant d'Europa, per cert.
Señorías, buenos días. Como ha dicho la presidenta, comparezco ante esta cámara para dar cuenta, en primer lugar, de las decisiones tomadas en este último Consejo Europeo y también para hablar de las investigaciones judiciales que afectan directa o indirectamente al partido que tengo el honor de presidir. Empezaré por lo primero, por el Consejo Europeo del pasado 18 y 19 de junio, que fue el primero, por cierto, desde el año 2024, se dice pronto, en el que los 27 gobiernos recuperamos nuestro apoyo unánime y cerrado a Ucrania, gracias, entre otras cosas, fundamentalmente a la vuelta de Hungría al consenso europeo. También sirvió para debatir sobre el nuevo escenario geopolítico y también geoeconómico que se abre tras la firma del frágil acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y para que la presidencia chipriota, a la cual quiero también reconocer públicamente el trabajo durante estos últimos 6 meses, presentara una primera propuesta de cifras para lo que coloquialmente se llama el presupuesto europeo. Nuestra posición, señorías, sobre este asunto es bien conocida. La hemos manifestado desde esta tribuna y también en reiteradas comparecencias públicas por mi parte. Pensamos que no se le puede pedir a la Unión Europea hacer más con menos recursos económicos, que el nuevo presupuesto comunitario debe ser más ambicioso que los anteriores, ya que debemos dotar a la Unión Europea de los instrumentos necesarios, no solo para defenderse de las agresiones de Putin en Ucrania y en el este de Europa, sino también para reforzar el pilar social, para avanzar en la transformación digital y energética, para apostar por el capital humano, para proteger al campo y a la pesca europeas, para hacer frente a la crisis de la vivienda, que es una crisis que afecta al conjunto de la ciudadanía europea, y para fortalecer las políticas de cohesión que no están en contraposición con las políticas de competitividad. Señorías, tengo que decir...
Paula, això és el que comentaves tu, eh? És a dir, ja us havien dit que començaria parlant de la part europea.
Sí, d'aquest Consell Europeu. Sánchez, quan ve a fer aquestes compareixences, sempre fa balanç de l'últim Consell Europeu, de la setmana passada, en clau internacional. Sabeu que en aquest tema Sánchez hi està molt més còmode que el que és la política interna. Altres dies s'allarga més. Avui ens han dit que seria molt curt, uns 2-3 minuts, i que de seguida entraria a parlar de corrupció, d'aquests casos que afecten el seu entorn i també el Partit Socialista, però de moment còmode en política internacional, que podríem dir és el seu plat fort ara mateix.
Sentim-lo.
Leta y también Draghi, estos desafíos, defender los intereses de Europa a escala global, y eso pues evidentemente no se consigue con banderas, no se consigue solo con desregulación y con eslóganes vacíos, se consigue con un presupuesto comunitario ambicioso. Señorías, paso ahora a abordar el segundo de los temas de esta comparecencia, que son, como he dicho antes, las investigaciones judiciales. Quiero en primer lugar decir lo siguiente a los ciudadanos que estén siguiendo esta comparecencia, y es que soy plenamente consciente de que en estas últimas semanas el debate publicado ha sido colmatado por un reguero de noticias judiciales. Noticias que se suceden en nuestras pantallas, mezclándose con rumores, con medias verdades, con bulos, provocando en consecuencia una legítima preocupación y una confusión razonable en la ciudadanía. Quiero a esos ciudadanos y ciudadanas que sepan que no le resto en absoluto un ápice de importancia a estos hechos ni a las causas que los investigan. Es más, me parece que ahora mismo son esenciales para entender también qué está ocurriendo en nuestro país, incluso más allá del ámbito estrictamente judicial. Por eso, señorías, también, además de que otros grupos parlamentarios lo hayan pedido, he solicitado comparecer en esta Cámara para poder hablar y también debatir sobre ellas con el tiempo y con la atención que merecen. Empecemos examinando, señorías, si me permiten, la anatomía del fenómeno. Porque conviene saber que detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas. Tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Hablemos, por tanto, de cuáles son esas tres cuestiones que están pasando y que se están solapando en el debate publicado. La primera es un caso de corrupción que afectó a la antigua Secretaría de Organización del Partido Socialista. Un caso cuya existencia conocimos hace ya más de 2 años y cuyos extremos van revelándose poco a poco. En febrero de 2024, señorías, supimos de este caso por primera vez tras las acusaciones contra José Luis Ábalos y su colaborador Coldo García, quienes habrían cobrado comisiones para realizar actuaciones ilícitas. Un año más tarde, en junio de 2025, conocíamos otros hechos relativos a Santos Cerdán, quien presuntamente habría usado su posición para favorecer a determinadas empresas y obtener beneficios personales a cambio. Y el pasado mes de mayo, el 2026, conocimos nuevas informaciones que apuntan a que en ese mismo grupo operaba también la señora Leire Díaz, quien habría realizado gestiones presuntamente irregulares para investigar a servidores públicos. Señorías, hemos tenido ocasión de conocer la sentencia del Tribunal Supremo este pasado lunes. respecto a José Luis Ábalos, a Koldo García y a Víctor Aldama. Sentencias que desde el Gobierno respetamos y acatamos, como no puede ser de otra manera, porque estamos convencidos de que en este país, como gran democracia que es, no debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas, sean quienes sean.
Aquí tenim el primer titular del dia, Marc. No hi ha corrupció generalitzada, no hi ha una causa. Ara ja els està desgranant un per un, eh?
I no parla de Zapatero.
De moment.
De moment. Però en aquests tres casos que ell diu, aquesta sensació que s'està creant a Madrid, parla d'Ábalos, Koldo, Santos Cerdán i de Leire, i evidentment obvia, de moment, com dius, Zapatero. Però el titular, segons ja dèiem, que aniríem cap aquí, és a dir, a diferència de fa un any, recordem com va esclatar el cas Santos Cerdán, que va comparèixer i va demanar perdó. Avui ja les prèvies, les cròniques, ja deien que aniria més a l'atac i no tant a la defensiva.
Ábalos, Santos, son passat, ha dit Pedro Sánchez.
La primera, señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular. La segunda, señorías, lo he dicho, y además hay grupos parlamentarios que así lo han planteado en otros muchos debates cuando hemos tenido que hablar al respecto de estas cuestiones. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. No lo ha hecho. Al contrario, si ha ocurrido algo de eso, es que han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y finalmente, señorías, la tercera es que nosotros no vamos a aceptar la corrupción como un hecho consustancial a las organizaciones humanas. Nosotros vamos a seguir trabajando con la ambición de erradicarla del todo. Por eso, señorías, cuando se descubrieron estos hechos, no dimos un paso a un lado, sino que dimos un paso al frente. Pedí disculpas, expulsamos inmediatamente a los investigados, comparecí ante sus señorías, pusimos al servicio de la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado toda la información requerida, renovamos la dirección del Partido Socialista e impulsamos medidas, muchas medidas, para reforzar los mecanismos de control, de supervisión y también de prevención contra la corrupción. Tanto en el Gobierno, desde el Gobierno, hay muchas de esas medidas que están hoy aquí en el Parlamento y que esperemos puedan salir adelante, y eso pues evidentemente compete al Poder Legislativo, no al Poder Ejecutivo en exclusiva, y finalmente también dentro del Partido Socialista. Fíjense, hace un año yo comparecí en el Comité Federal del Partido Socialista, donde anuncié 13 reformas que hemos puesto en marcha y que en menos de un año ya han sido completadas por parte de mi organización. Y por cierto, posteriormente, a lo largo del debate, podré hablar de manera mucho más detallada de ellas. Pero sí quiero decir que en el último informe de la prestigiosa organización no gubernamental del Consejo de Transparencia se sitúa a mi organización, al Partido Socialista, como el partido con mayor puntuación de toda España. Un informe, señorías.
Pedro Sánchez ara mateix traient pit de les mesures preses fins ara. No vaig conèixer aquestes pràctiques, no les hagués tolerat. No hi ha hagut finançament irregular del Partit Socialista. Vicent.
Jo m'estava fixant en els ministres que porten corbata. Sí, no, jo ho dic molt seriosament. És a dir, Fernando Marlaska porta corbata, em sembla que també Félix Bolaños, un altre que em sembla que em porta també.
L'Hereu
també em porta. Jordi Hereu també em porta. Molt bé. I per què dic això com una botada deliciosa? Dic això perquè jo estava segur que el president no perdria la seva habitual elegància, la seva pulcritud, que és el que està fent, la seva tranquil·litat a l'hora d'expressar-se, i no pensava que ens oferiria, que és el que està passant també, cap novetat interessant en tot el que ha passat. És a dir, que per a ell la sentència d'Ábalos, la sentència de Koldo García, no és un punt d'inflexió. No significa un punt d'inflexió ni canviarà les coses. I el guió és el de sempre. No hi ha corrupció generalitzada, no he conegut aquestes pràctiques, el PSOE no s'ha finançat irregularment, que és el que més tem els partits que presten suport al seu govern, i nosaltres no acceptem això i hem fet reformes que estan funcionant. i no crec que se'n vagi del guió.
Clar.
És a dir, si algú espera una altra cosa... Home, ara veurem, el debat serà interessant per veure el duel aquell entre espadatxins, no? Veure què passa. I per desgràcia també, perquè jo crec que això evita una autocrítica més profunda i més necessària, tampoc no crec que l'oposició varia de guió. Mm. És a dir, el Partit Popular, des del primer dia i fins ara... Cada dia, només que diu que la corrupció és generalitzada, que el PSOE és un partit corrupte i que el sanchisme és terrible. I no diu res més. I avui assistirem a un episodi més del PSOE dient i del Sánchez dient tot el que diu sempre i el senyor Feijóo dient i el PP dient tot el que diuen sempre. I conclusions i resultats? Cap. I la meva gran pregunta de tot això al final és que quina diferència hi ha, que no ho sé, entre... perquè ja no hi ha projecte polític, perquè no hi ha defensa, perquè si ahir sentíem Francesc Marc Álvaro que deia que el seu partit abandonarà el govern de Pedro Sánchez quan constate que ja no hi ha possibilitats de tirar endavant mesures d'un projecte polític que ja no existeix, doncs la meva gran pregunta és que com que això no passarà, quina diferència hi ha ara entre convocar unes eleccions a final de l'estiu ordenadament i tranquil·lament i assumir-ho dient que entén el neguit que hi ha entre els ciutadans, però que hi controla la situació i que per això s'hi presenta, o fer-ho l'any que ve. Mm. Quina és la gran diferència?
Paula, encantades de moment, poquetes novetats, el que t'havien anunciat ja.
Sí, molt previsible el que està dient Pedro Sánchez, sobretot insistint en això, que no es pot fer de tot una causa general, sinó que hi ha, podríem dir, tres pomes podrides, que van ser Ábalos, Koldo García i Santos Cerdán i Leire Díaz en aquest cas, i que es va actuar contra ells, no?, defensant doncs, que el Partit Socialista no s'ha finançat il·legalment i reduint-ho tot, encapsulant-ho tot en aquestes persones, no estan gaire més enllà del que ja havia dit fins ara Pedro Sánchez. Sí que ara pensava que és curiós, perquè ara fa un any va comparèixer també al Congrés per fer balanç del cas de Santos Cerdán, perquè va esclatar ara fa un any, i llavors Sánchez va entomar un mea culpa, va arribar a dir que s'havia plantejat dimitir, no?, per tot el que havia passat, i ara, un any després, en una situació molt més complicada i molt més dèbil, veiem com gira la truita, no?, i com surt a defensar-se i dir, jo resistiré, perquè això no és una causa de corrupció generalitzada, sinó que ho encapsuló en aquestes tres persones que ja són fora del partit.
Estem escoltant en directe aquesta compareixença de Pedro Sánchez al Congrés.
Para el Partido Socialista y lo que representa también para la derecha y la ultraderecha. Es el presidente pues, que reivindicó el feminismo como una acción de transformación social. Sí, fue el presidente que nos sacó de una guerra ilegal en Irak. Fue el presidente que acabó con la violencia en el País Vasco y en toda España. Y efectivamente es un expresidente de gobierno que está defendiendo el entendimiento entre los pueblos de España. Y esto pues efectivamente molesta a más de uno.
Ahora está parando Zapatero.
En todo caso, señorías. En todo caso, esta investigación se encuentra en un estadio distinto y por tanto tenemos que ser francos. En este asunto, ¿qué es lo que le compete al gobierno? ¿Qué es lo que le compete al gobierno? Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo. El crédito, señorías, que se concedió a esa compañía aérea era plenamente legítimo, como lo hicimos con todas las aerolíneas en pleno COVID-19, señorías, como lo hicieron todos los gobiernos, no de Europa, sino del mundo. Se hizo conforme a la ley, señorías, con todas las garantías y siguiendo, por cierto, la misma lógica y los mismos procedimientos europeos por los que se concedieron ayudas. Y digo ayudas porque nosotros concedimos préstamos para rescatar a estas 25 aerolíneas europeas. De hecho, su concesión, señorías, el caso del préstamo a Plus Ultra, fue validada posteriormente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, señorías, por el Tribunal de Cuentas y por la Intervención General de la Administración del Estado. Por tanto, señoras y señores diputados y diputadas y los ciudadanos que estén siguiendo esta comparecencia, no debe existir ninguna sombra de duda sobre la actuación del Ejecutivo, del Gobierno. Y quien quiera proyectarla, y quien quiera proyectarla, le pido que no especule, que no insinúe, que no susurre, que lo demuestre con pruebas. Nosotros, señorías, y le quiero trasladar a la ciudadanía esto, estamos muy tranquilos y muy seguros del trabajo que hemos hecho. La tercera cuestión, junto con el presidente Zapatero y con el caso de corrupción de la antigua secretaria de organización, la tercera cuestión que integra esta maraña judicial son los casos abiertos contra mi familia, contra mi esposa y contra mi hermano. Podrán comprender, señorías, que para mí no es fácil hablar de ellos, porque afectan a personas...
Un momento, señor presidente. Señores diputados y diputadas, por favor, silencio. Silencio. A toda la Cámara, por favor.
Porque afectan a personas que quiero y porque sé, sin el más mínimo grado de duda, que se construyen sobre acusaciones infundadas, sobre un patrón de acoso y de derribo al que hemos visto desplegar en otros países y democracias occidentales. Ese patrón se articula en tres compases que hemos comprobado y hemos además compartido con todos ustedes y también con la ciudadanía a través de los medios de comunicación en reiteradas ocasiones. Primero, difusión de informaciones falsas a través de determinados pseudomedios que viven no de sus lectores, señorías, sino de la financiación pública de gobiernos del Partido Popular y también de determinados lobbies. Después presentan las denuncias organizaciones vinculadas a la ultraderecha que se basan exclusivamente en recortes de prensa de esos pseudomedios y, por tanto, en bulos y en desinformación. Y, finalmente, la apertura de procedimientos judiciales que con demasiada frecuencia se prolongan durante años, sin importar si los hechos acaban siendo desmentidos o archivados. En el caso de mi mujer, señorías, llevan más de 2 años y medio el proceso de instrucción. En definitiva, primero el bulo en forma de titular, después la denuncia y, por último, el daño. Un daño reputacional que evidentemente juega con los tiempos distintos que tiene la justicia a los tiempos que tiene la política y los medios de comunicación. Juega también con la falta de integridad de determinados pseudomedios digitales. Y también con la indecencia de algunos partidos políticos que son capaces hasta incluso de pedir penas superiores tanto para mi hermano como para mi madre.
Ha desgranat els casos que afecten el Partit Socialista. Hem començat parlant del cas Koldo, amb la referència a la sentència que hem conegut aquesta setmana. Cas Zapatero ha defensat el president Zapatero, l'expresident Zapatero. No hi ha hagut tracte de favor a plus ultra i ara ha destacat la desproporcionalitat de les causes contra la seva família, contra el seu germà i contra la seva dona. De seguida continuem escoltant aquesta declaració de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats i la comentem amb el Nacho Corredor, el Vicent Sánchez, el Marc Batallera, Montserrat Nebrera, però hi afegim ara mateix el company del diari El País, el Javier Casquero. Javier, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día.
¿Cómo veus?
Aquí escuchando al presidente, escuchando este día que está generando muchísimas expectativas y me parece que al final vamos a terminar pues en algo bastante conocido, pero bueno.
Sí, té tota la pinta, cap novetat, som allà on érem, ¿no?
Pues sí, porque además es verdad que el formato tampoco favorece otro tipo de situaciones, ¿no? No es un formato en el que después de un debate que será duro y agrio, ya verás, estamos empezando, pues no hay resoluciones, no hay determinaciones, no se puede seguir si hay alguna medida que el presidente va a anunciar, como hizo, por ejemplo, el año pasado con esas 13 reformas relacionadas con la corrupción, si se pueden llevar a cabo, ¿no? Esto se va a limitar a una especie de conato del Estado de la Nación muy relacionado con la corrupción, ¿no? Con todos estos casos de corrupción que estamos viendo.
¿Creus que aquestes explicacions, tal com estan anant ara, satisfan els socis, poden satisfer els socis d'investidura?
No tienen más remedio. Van a tener que satisfacer, buscarán las vueltas y las revueltas argumentativas para encontrar la razón, lo vimos ayer en la ronda previa de todos los portavoces, que es si usted además se pone las pilas, si usted además emprende algún tipo de reforma que merezca la pena, aquí estaremos, ¿no? Prácticamente todos los socios fueron en esa línea, decirle hay cosas que resolver, hay cosas pendientes, merece la pena este gobierno si usted se pone más valiente, empieza a cometer, por ejemplo, temas de vivienda, tal, excepto el caso de Junts per Catalunya, ¿no? Que ya no se puede considerar un socio de legislatura.
Per tant, avui no canviarà res, creus?
Yo creo que prácticamente no, ¿no? Lo que pasa es que es verdad, por lo que estoy viendo, ¿no?, en esta primera fase del discurso de Pedro Sánchez, que él sí está dispuesto a citar con nombres y apellidos, y, por ejemplo, ha mencionado ahora el caso de su esposa, el caso de su hermano, ¿no? Está dispuesto a coger, digamos, el toro por los cuernos, de ir al debate incluso en los términos duros que está planteando el Partido Popular y Vox, ¿no? En los términos incluso de deshumanización, de llevar casi hasta el ensañamiento esos casos más personales, ¿no? Y es verdad que no habíamos visto al presidente en ese traje, ¿no? De ir al cuerpo a cuerpo. Nos dicen además que quiere ir al ataque, que quiere arremeter contra casos de corrupción del Partido Popular, Ayuso, etcétera. Hasta ahora no lo ha hecho, pero yo estoy casi convencido de que lo hará. Y luego también hablar de algunos asuntos judiciales que le parecen desorbitados o poco fundamentados, ¿no?
¿Y el cas Zapatero? ¿Cómo lo has visto, la seva respuesta al cas Zapatero?
Pues mira, sí, pues ahí sí que no hay novedad ninguna, ¿no? Ha vuelto. Yo creo que él se identifica mucho con lo que le está pasando ahora a Zapatero, con el caso que está investigándose sobre el expresidente del gobierno, y lo que ha mencionado y ha ratificado es su absoluta convicción de que hace 15 años que no está en política, de que durante la etapa de Zapatero no saltó ningún caso de corrupción y de que él le cree, ¿no? Y esa convicción de que todavía le sigue creyendo, de que le está pasando a Zapatero lo que le ha pasado a él con su familia, con su padre, con su mujer, con su hermano, con su suegro, o sea, que le está pasando algo similar porque entiende, y lo menciona así directamente, es un reconocimiento a lo que hizo Zapatero en la última campaña, de que él es uno de los grandes valores en alza del Partido Socialista frente a la derecha y la ultraderecha.
Y esta frase que ha dicho, no susurren.
Bueno, es que es verdad y es llamativo, ¿no? Algunos de los pasajes, cuando estábamos comentándolo aquí varios periodistas, cuando Pedro Sánchez se pone en plan, que se me entienda lo que voy a decir, se pone en plan humano, se pone en plan como, sí, como que ya no es perro Sánchez, sino una persona que tiene hermanos, mujeres y tal, en el PP les entra la risa. Yo no sé si es una risa nerviosa porque consideran que no, ellos ya tienen la percepción de que Pedro Sánchez no es un ser humano, que le da igual todo, su hermano, su mujer, su padre, lo que sea, ¿no? Y es verdad que ahí entran unos rumores y unos rumores nerviosos muy delatores.
Javier, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Deixem que avui tens feina.
Adéu. Gràcies a vosaltres.
Tornem al Congrés. Paula, ataca el PP ara, ja sí, eh?
Ara ja sí, Pedro Sánchez a l'atac contra el Partit Popular, dient-los que no siguin hipòcrites ni falsos, que van donant lliçons de netedat quan no poden donar-la, i sobretot ha dit que el PP barreja totes les causes i que tenen informació privilegiada dels moviments que faran els jutges en les causes que l'afecten i que afecten el Partit Socialista.
Abiertos con 150 implicados. Por tanto, por una vez, no apliquen la ley del embudo. Señorías, esto es lo que hay. Estos son los tres elementos que componen ese nubarrón que eclipsa hoy nuestro debate público. Un caso flagrante y grave de corrupción, protagonizado por unas personas concretas que se aprovecharon de su peso dentro del Partido Socialista y en el gobierno para ganar dinero. Segundo, una investigación en torno al presidente Zapatero, sobre la que nadie puede aún sacar conclusiones y en la que el Ejecutivo de coalición progresista no tiene nada que ocultar ni, por supuesto, nada que lamentar. Y, en tercer lugar, una serie de acciones coordinadas, que buscan debilitar la acción del Ejecutivo mediante ataques personales, campañas de desinformación y mentiras. Nada más y nada menos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
Doncs aquest és un bon resum del que ha dit fins ara Zapatero. Del que ha dit fins ara Pedro Sánchez. Montse, una cosa és un cas de corrupció, la investigació de Zapatero no tenim res a amagar, els atacs personals, continuarem.
Bueno, que diria això, ja tothom ho tenia clar, podíem haver fins i tot estalviar la previsió, però jo crec que hi ha un punt de la seva intervenció que justament ell mateix ha dit en un moment determinat el diferent estadi judicial en què es troben les investigacions. I és justament això pel que fa aquest tipus de presentació com persecutòria del que està passant en l'àmbit judicial, perquè solament una ja té una sentència. Doncs d'aquesta ja hem de dir que després ja no ha parlat més si Cerdán és culpable o no, ja es veurà, i després ha passat per Leire Díez dient una senyora que fa investigacions. No, el cas de la senyora Leire Díez, si és que fa investigacions, és la mare de totes les batalles, perquè aleshores ja no seria una senyora que va per lliure, és una persona que està intentant contaminar, la qual cosa diria que quan Peinado diu en el seu auto que poden haver institucions que ajudin a la fugida de la dona del president, el millor seria veritat, perquè si és veritat que Leire Díez va per la vida intentant comprar favors, fiscals, policies i de més, és perquè alguna cosa està passant i s'hauria de analitzar. I no, passa, no pot passar per sobre de Leire Díez com si fos una senyora que passava per allà. Això, una. I, per tant, respecte d'aquest tipus de cas, ell es pot defensar perquè, és veritat, els tempos judicials són radicalment diferents i hi ha coses que encara no s'han vistes. Però mireu quina diferència com ha passat per Leire Díez i pel el finançament il·legal del Partit Socialista, que aquesta també és bona. Perquè de Leire Díez el que ja està comprovat amb dades és que ella va rebre diners del partit que no estan en els circuits oficials. I aquests diners d'on surten? Aquests diners, ningú ha explicat d'on surten, però Santos Cerdán diu que se li paguin bitllets d'avió. Per tant, passa per Leire Díez com si fos una quasi bé desconeguda, quan ja s'ha comprovat que no, es reforça en la idea de que hi ha una corrupció puntual en el cas d'Ábalos i la condemna, perquè no té més remei, la sentència està ja sobre la taula, i a més deixa poca... poc marge a la imaginació. És el cap de la trama, no el dama, com s'ha dit, el cap de la trama és Ábalos, i Ábalos era una persona de la seva grandíssima confiança. I ja després queda profundament enamorado. Home, clar que és veritat que jo no comparteixo en absolut aquest to, aquesta manera en què es parla en el Congrés dels Diputats. Però amb el to amb el que es parla d'uns i altres en el Congrés dels Diputats, després no ens podem posar molt estupendos quan sentim a un porter d'un equip de futbol, que des d'un balcó d'Ajuntament diu el que diu. Perquè tot ha començat amb aquesta penya en aquesta cambra.
Hem arribat al sentit dels senyals horaris, de 9:45. Paula.
Sí, com? Sánchez hauria d'anar acabant ja aquesta primera intervenció pel que ens han dit i ara enviant aquest missatge a la gent dient que ell es fa càrrec del malestar de la ciutadania per tots els casos que estan sortint, però que si algun govern pot acabar i pot netejar la corrupció, diu, és el seu govern i no un del Partit Popular amb l'extrema dreta de Vox, recollint aquesta idea, no?, que feia com a resum final, que no tot és el mateix, que no es poden barrejar totes les causes i que ell està disposat a resistir i a continuar, perquè es pregunta per què no hauria de fer-ho. Aquí, però, veurem com reaccionen els socis, sobretot, perquè creuen que cada cop els perjudica més, donar suport a Pedro Sánchez, i de moment Sánchez no està fent l'autocrítica que li estaven reclamant els socis d'investidura.
És un detall important, aquest, Nacho, eh? És a dir, aquest discurs de Sánchez potser no fa l'autocrítica, que, com deia ara la Paula, li reclamaven de manera contundent des de Podem, per exemple.
Sí, però l'autocrítica tampoc serveix per assumir responsabilitats, no? Aquí hi ha una contradicció també en part del que s'assenyala en el debat públic. I la realitat és que els socis no volen fer caure el govern perquè encara tenen interioritzat que les conseqüències de fer caure l'actual govern en aquestes circumstàncies doncs els interessen menys que qualsevol tipus d'alternativa. I això haurien alguns de verbalitzar, perquè és la realitat, per això no el fan caure. Per això aguanten, per això es contenen la respiració. I en particular hi ha un, que podria ser el més ambivalent, que és Junts, que falta un element perquè pugui sentir-se lliure per prendre les decisions que vulgui, que és que volen que torni l'expresident Puigdemont al nostre país. I fins que això no passi, és improbable també que Junts es mogui. Perquè si aquesta legislatura a Junts li ha servit d'alguna cosa, segurament ha estat per impulsar la llei d'amnistia, que en la mesura en la que doncs, no s'han aplicat totes les conseqüències, doncs no li fa el sentit que aquesta legislatura acabi, i també des del sentit més macro, probablement, pel que més ha servit aquesta legislatura, és per la restitució, deixa'm-ho expressar així, de l'ordre a Catalunya, però tampoc per moltes coses més. I la resta de socis estan absolutament condicionats, en canvi, perquè amb l'altre bloc no hi volen pactar. I una part dels socis és que no estan ni articulats políticament, no? Sumar, Podemos... Bueno, Podemos van més per lliure perquè aspiren, diguem-ne, a ser un partit minoritari. Però qui vulgui encapçalar i qui vulgui materialitzar doncs el desgast del Partit Socialista, de la socialdemocràcia, de la seva esquerra, tampoc està en condicions en aquests moments de poder-se presentar a unes eleccions. I la realitat és que si preguntes a molts periodistes que segueixen l'actualitat del Congrés dels Diputats, doncs el calendari sembla més o menys clar, no? Hi haurà una presentació de pressupostos, els primers que es presenten aquesta legislatura, Segurament la forma d'expressar el rebuig dels socis al govern serà no recolzant aquests pressupostos i hi haurà unes eleccions. I també hi haurà un pretext per part del govern per poder-les convocar sense assumir doncs, la responsabilitat de les coses que se'ls assenyalen. El dubte és si amagant, diguem-ne, el cap sota l'ala, les condicions de desgast o de fortalesa en les que s'arriben doncs són més o menys alta. I el dubte també és si, com és evident que jo crec que que hi ha causes judicials de naturalesa diferent, no? O sigui, jo crec que les relatives als secretaris d'organització són d'una gran gravetat, les relatives al possible ús del partit per espiar jutges són d'una extrema gravetat. És molt inquietant tot el que hi ha al voltant del cas Zapatero, però en canvi hi ha altres causes que jo crec que doncs, hi ha més incapacitat d'explicar-se-les, no? Les que apliquen el germà del president del govern o a la pròpia dona, que no se sap en quina mesura doncs, determinades hipèrboles, com les que estem veient aquesta setmana, no? Amb la retirada del passaport a la presidenta del govern, etc, el que fan, en el fons, és enfortir la pròpia figura del president en un context on hi ha molts elements de desgast i de desconfiança que són evidents.
Ha acabat ja Pedro Sánchez, ara comença Feijóo. Paula, però ha fet un petit missatge als socis, Pedro Sánchez, del seu torn final.
Sí, sí, Sánchez, 30 minuts clavats de rellotge i ha acabat amb una picada d'ullet als socis dient la gestió d'aquest govern no està acabada, hem de fer molt més per assegurar que baixin els preus, per exemple, del lloguer, per assegurar l'habitatge, per la sanitat pública i també per apujar salaris. Per tant, podríem dir que ha estat la referència més directa als socis que li reclamen que espavili, que es posi les piles i que doti de contingut aquesta legislatura. I ara sí que ja Alberto Núñez Feijóo a la tribuna, que comença ja atacant directament Pedro Sánchez. L'escoltem.
¡Qué soberbia y cuánta indignidad! Yo solo vengo a refrescarle la memoria mientras se afana en estirar los minutos de la basura de esta legislatura. Empiezo por recordarle que no está aquí por ser el número uno de los líderes mundiales. Es el uno, eso sí, pero de un gobierno corrupto. Se lo digo sin presunto y se lo digo con el aval de una sentencia firme por unanimidad del Tribunal Supremo. Es la mayor condena a un ministro en su actuación en el cargo. Un ministro suyo por robar desde el gobierno. Así que le pregunto, ¿qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto, sin apoyos, sin presupuestos, sin otro proyecto que no sea resistir, sin la más mínima autoridad moral que exige el cargo. Y todos sabemos la respuesta. Todos sabemos que la mayoría de los españoles ya no soportamos más escándalos, que la legislatura está exhausta y que el clima político que ha generado es incompatible con la normalidad democrática. La pregunta ya no es si reúne confianza suficiente para gobernar, es evidente que no. La pregunta es, ¿por qué tenemos que aguantar que siga actuando como si dispusiese de ella? Miren, finalmente hoy en el Senado se votará una iniciativa del Partido Popular para pedir elecciones inmediatas. Esta, que nos amordazó el Congreso. Y mañana, otra aquí, para pedirle que presente usted una cuestión de confianza. Y lo grave ya no es que hayan hecho lo imposible para que pudiéramos debatirla. Lo grave es que todos descontamos que si no le gusta el resultado, lo ignorará y punto. O se grabará un vídeo TikTok diciendo que bebamos agua y nos pongamos crema. A este nivel de deterioro nos ha llevado. A que parezca normal que solo cumpla aquellos mandatos parlamentarios que coincide con sus intereses. Es la gran anomalía de esta legislatura. Pretender normalizar todo lo que es inadmisible. Ignorar la Cámara, gobernar sin presupuestos, gobernar sin consenso, insultar a las instituciones del Estado y también normalizar la corrupción. Ya lo hemos visto, por si había dudas. Ha llegado aquí con su ministro todopoderoso, recién condenado a 24 años de prisión. Ha llegado aquí con 15 causas judiciales sobre sus hombros, dos ya sentenciadas por el Tribunal Supremo, con casi un centenar de imputados, con 19 delitos...
És la intervenció del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, tampoc cap gran novetat. És a dir, amb els dient, parlant d'indignitat, parlant de los minutos de la basura, és a dir, terminologia futbolística, i preguntant-li què fa encara assegut a l'escó de, del president del govern espanyol. Sí, hem d'anar a publicitat, perquè fa estona que no hi anem, i de seguida continuem comentant aquesta compareixença al Congrés amb el Nacho Corredor, el Vicent Sánchez, el Marc Batallé de Montserrat de Brera i la Paula Brujats des de Madrid.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Adéu, Andreu! Toco el dos! Fins demà, bacallà! Adéu-siau!
Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Maria, els tens?
Oh, fa un any que els preparo.
Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
O sigui, ja bufo.
Bufa! Bufa!
Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
Doncs millor...
Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa Per a Ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa Per a Ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
Gràcies.
Per què, mama?
Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
Gràcies a tu.
Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go, fes el teu viatge rodó.
Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
Em dic Arti Crawford i vaig ser el segon batalló dels fusellers reials de l'Ulster. He d'anar a França i vostè és la meva única esperança.
Pierce Brosnan.
Qui amb dos dits de front tornaria a aquella platja?
Veterà fuig de la residència per trobar-se amb els antics companys a França.
L'últim soldat és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Hola a tothom, sóc Carles Porta.
Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
El triple, 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 triple.
El Barça triple, torna a jugar a la final de l'ACB 3 anys després. Triple, 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 i a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de les 8 del vespre, des del Palau Blaugrana, Barça-València, el quart partit de la sèrie.
Viu la final de l'ACB en directe a Catalunya Ràdio, amb l'equip del Tot Gira, la narració d'Ernest Macià i l'anàlisi de Carme Lloberes.
Molt i molt ben de pensar.
Avui, a partir de les 8 del vespre, Barça-València.
La final de l'ACB a Catalunya Ràdio.
Ei, jovent, que aquest dia de Sant Joan treballem. Torna a la fonda.
Què s'està coent?
A la fonda de Catalunya Ràdio el que ens agrada és la bona gastronomia, amb el pica-pica i després un bon plat, d'aquells que tenen suc i amb unes bones postres. Ah, tot ben amanit i amb productes del territori.
Quan és festa i cau entre setmana, obrim la fonda de Catalunya Ràdio amb Pep Noguer.
Us esperem, sí senyor. A quina hora?
Aquest dimecres a la 1 del migdia.
A on? A la fonda. Vinga, va, que farem l'aperitiu. Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
La corrupción es usted. Este es el lado correcto de la historia desde la que usted pontifica. No, no lo es. Los hechos dicen que está en el lado incorrecto de la ley. Y por lo tanto, su defensa política es imposible.
La corrupció és vostè, senyor Sánchez, mentre el president espanyol se'l mirava amb un somriure una mica sorneguer, no, Paula?
Sí, prenent notes a una llibreta, ben bé una llibreta que no havia vist mai a Sánchez assegut al seu escó prenent notes amb aquesta llibreta. És veritat que Feijóo està desplegant un discurs molt dur contra Pedro Sánchez, dient-li que ell és el número 1 de tota aquesta corrupció. Li ha arribat a dir que acabarà ell també imputat i que si simplement vol seguir el govern esperant el suplicatori perquè s'investigui a P.S, en referència a les llibretes de l'exmilitant socialista Leire Díaz, de suposades reunions de Pedro Sánchez, que segons el PP acrediten que estava al cas de tota aquesta claveguera per anar contra jutges i fiscals. El que li passa a Feijóo, però, és que està fent un discurs avui molt dur, però que sona el que ve dient en els últims mesos. Yeah. I, per tant, també un discurs que a la pràctica és incompatible amb no presentar una moció de censura. Això és una mica, no, el que lamenten des de les files dels populars, que saben que avui aniran molt forts contra Sánchez, però que a la pràctica no el poden fer fora perquè no aconsegueixen els suports que necessiten per fer-ho.
Alberto Núñez Feijóo, en els últims minuts de la seva intervenció.
Este es el problema de todo esto. La absoluta falta de moralidad de quien ostenta la presidencia del gobierno. Señor Sánchez, usted es el nexo político corruptor. Se lo reitero, usted es el nexo político corruptor. Da exactamente igual si lo sabía todo o parte de las fechorías de los suyos, aunque todavía no terminamos de aclararlo. ¿O es usted un superhéroe al que no se le escapa nada, o es un incompetente al que le engañan todos, hasta en su casa? Pero la conclusión es la misma. Quienes han delinquido a su alrededor lo han hecho porque le conocen. ¿Quién se lo iba a decir hace unos años? Tito Berni en calzoncillos es lo más digno con lo que nos han deleitado.
Es usted... És vostè el nexe polític corrupto, Marc, li ha dit ara mateix Feijóo a Sánchez.
No vull proclamar-me com el defensor del sanchismo, però que realment que el PP doni lliçons de corrupció, diria que fa gràcia per dir-ho suaument. I com deia la Paula, i com es diu a Madrid, proposa solucions. És a dir, si és tan corrupte, aquest govern planteja una moció de censura o presenta-la. És a dir, l'última moció de censura que s'ha presentat pel cas Gürtel, a 3 dies de que es votés, Pedro Sánchez no tenia ni el suport ni d'Esquerra ni de Junts. A presentar i a veure què passa. Però realment no passarà això, realment. No hi haurà cap proposta ni cap presentació de moció de censura i aniríem fent. I abans en Vicent deia quina diferència hi ha entre convocar les eleccions ara o passat l'estiu o l'any vinent. Jo crec que la diferència són els pressupostos. És a dir, Pedro Sánchez vol presentar els pressupostos, que sap que no aprovarà, però que serà el primer gran acte de precampanya. És això. És que és, estem aquí, sí. És política, ja ho saps,
no,
Vicent.
No, no, és que es bofegues.
No, perquè serà el primer acte de precampanya fracassat.
Sí, sí,
és
però...
És un mal acte de precampanya.
Evidentment, però ja t'ho pots imaginar que t'ho presentaran com els... Com fan tots els governs. Els pressupostos millors de la història.
Sí, però més
igual. Els més expansius. Sí, sí, ho dic els que ells plantegen.
No,
que hi estigui a favor, perquè jo també convocaria eleccions, realment.
No, jo no sé què faria. El que sí que sé és que aquesta pràctica o aquesta estratègia no porta enlloc. I sé una altra cosa, perquè això ho hem vist massa vegades. És a dir, s'ha de ser molt del Barça per veure el mateix partit 30 vegades. La pel·lícula que més m'ha agradat a mi en la història, que és Sopa de Gansos, del germà Max, l'he vista 10 vegades. Mm. Però, clar, si me la posen 50 vegades, rebente, perquè al final ja te saps tot de memòria, que és el que estem veient.
Però és un mal partit, aquest, eh?
No, evidentment, damunt del pitjor partit. Un partit que és més
aviat... Dolent.
No, dolent, és un partit que és més...
Repetitiu.
Més de la banda de l'empastre de Catarroja, que no de la Filarmònica de Berlín, eh? Però... Clar, al final, si tu repeteixes això dels pressupostos que comentaves, ho repeteixes tantes vegades i el resultat és que no els aprovaràs ni de bon tros...
És que no els aprovarà,
portes,
això.
Portes cap al mateix camí. I aleshores, al final, què tenim? Bueno, tenim, està clar, que el govern actual i el PSOE han protagonitzat en aquesta legislatura casos greus de corrupció, En la segona cosa que tenim, que segurament la senyora Brera discreparà, però que jo crec profundament, és que hi ha una part important del poder judicial per la part més alta que vol destruir el govern de Pedro Sánchez i que el vol destruir i que prevarica, si cal, amb aquesta intenció.
Com va passar aquí amb el procés.
Com va passar aquí tranquil·lament.
I ara algú sembla que ho estigui descobrint la sopa d'all.
Sí, però això ell no pot dir-ho clarament. I el senyor Feijó, quan li ha dit ara, diu, vostè va contra les institucions de l'Estat, està dient això. Vostè va contra els jutges que van contra vostè. Home, quin remei si no. I després, quina sensació queda? Bé, si el PSOE és corrupte, doncs el PP tampoc. Jo ara estava contant, teníem per un costat Ábalos, ara ha marcat la gran diferència, però teníem Ábalos, teníem Barrio Nuevo, teníem José Antonio Griñán, i per l'altre costat, Eduardo Zaplana, Jaume Matas, Rodrigo Rato, i va sumant a veure quants anys. I clar, el problema, segurament un PP nou pot donar lliçons del que vulgui, però la sensació de que el PP és el mateix la tenim tots. I més encara, jo tinc alguna cosa més que sensació. Jo crec que si els jutges posaren les mateixes ganes que han posat en els casos que volten a Pedro Sánchez per mirar les adjudicacions directes que s'han fet per part de la Generalitat Valenciana en el cas de la Dana, en traurien molt més. I el PSOE i el PP al País Valencià en aquest sentit és el que era. No hi ha hagut cap canvi. Amb la mateixa arrogància, amb la mateixa supèrbia i amb les mateixes temptacions de corrupció. Per tant, si ens trobem amb això, pues al final, entre les formes del PSOE, de Pedro Sánchez, i les formes del PP amb Vox, pues si és una qüestió de formes, pues vaja, si jo visquera en Albacete, pues ho tindria molt clar.
Yeah.
Si no hi haguera més que PP, PSOE i Vox, pues ho tindria molt clar.
Bueno, sí.
Bueno,
esbufegueu molt avui, eh?
És que, clar, és veritat, el marc mental en el que s'instal·la aquesta compareixença és com sempre. Però, clar, cada moment de la vida té els seus afanys i en aquest cas és veritat que hi ha hagut casos de corrupció gravíssims en el Partit Popular. Probablement, si en comptes d'aquests dos partits n'hi hagués un altre, el govern també entendria. Abans, fora micro, estàvem parlant, la naturalesa humana també és transversal als que són governants, però és evident que, com diu la pròpia sentència d'Àvalos, quan els que es corrompeixen són els poders públics, la qüestió és molt més important. Per tant, ara hem de parlar d'aquest moment, no? I en aquest moment, parlar de que els jutges puguin tenir intencions polítiques per fer malbé determinades opcions de govern, estendre una pàtina de desconfiança, sí, general sobre el conjunt,
sí, sí, sí,
és un error.
No.
Perquè quan et donen, no. Perquè quan et donen la raó, què fas?
Però és que hi ha proves.
No. És que el que no pot ser és que diguem això de la condició humana només afecta als partits
també,
polítics.
També els jutges.
No, i els jutges. No. Però quan les proves són tan evidents, sí, quan tu llitges el senyor Pintado i dius la prova tan evident de que aquest senyor està prevaricant és tan òbvia que el que resulta increïble és que algú, perquè crega en la justícia i no crega en la política, acabi defensant la justícia
Peinado,
només.
Però que el jutge Peinado és un jutge, perdó, anava a dir miserable, d'instrucció, perdonin els jutges d'instrucció,
ja,
perquè
pues
també
mire,
ho
pues
està.
Mira el que acaba de fer. Li acaba de retirar el passaport.
La que està embolicant, per no ser ningú.
Digues, Montse, digues.
Perquè el que vull dir és que és el jutge predeterminat per la llei en el conjunt dels milers de jutges que hi ha en aquest país.
Quina
per
tant,
exacte, no, sempre cauen els mateixos.
No.
De... Sempre són els que estan allà mig, merdant la situació.
No, és que això no és cert. És que no podem pensar que els casos cauen a un jutge o un altre d'acord amb que li interessa algú.
Doncs no podem pensar que la classe política espanyola és corrupta. És això que diu vostè?
Clar.
No és corrupta la classe política espanyola.
No, la classe política en general no és...
El govern no és corrupte.
És que és una impugnació general.
I els jutges, el govern dels jutges, no són corruptes.
Mira, escolta'm una cosa. Tenim el Consell General del Poder Judicial que tenim perquè la Constitució diu una cosa i els governs van interpretar una altra. Si en comptes de tenir en el Consell General del Poder Judicial persones escollides d'acord amb criteris polítics, que tothom sap de quin peu calça cada una d'elles, tinguéssim una altra cosa. Per exemple, jo ho he dit 25.000 vegades, per sorteig, s'ha acabat aquesta
història. On hem arribat, per tant? D'acord, on ens ha portat això? Ens ha portat a que quan se fan nomenaments de determinats jutges, se fan d'acord amb inscripcions polítiques clares i aquests jutges actuen, sí, com si formaren part...
No, necessàriament.
No necessàriament.
Montserrat, els jutges no fan política?
Algun jutge potser sí que en fa.
Algun.
Sí, algun jutge.
Casualment sempre...
Adama fa
o contra el procés, o contra els governs, casualitats de la vida.
Però com contra el procés?
Home, no em diguis que contra el procés.
Contra la llei d'amnistia.
En la situació del procés i tot el que va derivar...
Contra la llei d'amnistia.
En el ple del tribunal... I no, perquè la llei d'amnistia també és una troballa des del punt de vista jurídic.
D'acord, i per tant el senyor Marchena i el senyor Arena estan actuant amb una llibertat de criteri, amb una bondat i amb una...
Molt neutrals.
Humanitat...
Un moment. Que hi hagi pau. Nacho, fa estona que no et sentim. Ara vaig a tu, Montse.
No, és igual. És que no...
Ens dona per perduts, Vicent.
No, sempre estarem amb la mateixa. És a dir, contemplar en raó de certs casos que probablement puguin ser escandalosos el conjunt de la política, de l'activitat judicial, em sembla un error i, a més, és perillosíssim.
Apliqueu la política.
Exactament igual.
Doncs ja està. Tenim corruptes i tenim jutges prevaricadors.
Efectivament.
I els tenim. I estan en llocs on són determinats
per segons casos. I fan política. Un moment, deixeu-me dir que ha acabat Feijóo. Paula, amb missatge també als socis, d'alguna manera, missatge allò per intentar treure'ls.
Sí, dient Feijóo que si fos per ell avui mateix presentaria moció de censura, però no ho fa perquè no té el suport. Sí que ha fet un missatge sense mencionar cap soci en concret, ni Junts ni el PNB, però sí que ha alertat que els que mantinguin Sánchez al govern patiran danys col·laterals, seran còmplices de la seva corrupció i que, per tant, assumeixin la responsabilitat d'allargar tota aquesta situació, si prefereixen un govern corrupte i que menteix, o si prefereixen fer net. Feijóo que acabava dient-li Sánchez que és una desgràcia per al país i que abans o després complirà la seva responsabilitat per fer un govern decent i per netejar les institucions. Aquest és el resum final de Feijóo. Ara ja és a la tribuna el líder de Vox, Santiago Abascal, que entenem que repartirà cap a Sánchez, però també repartirà cap al líder del PP per no fer res per canviar la situació.
Falten 5 minuts per arribar a les 10. Tenia pendent de donar-li la paraula al Nacho. Hem d'anar a publicitat, però tornem de seguida.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Aquest estiu, la gran pregunta és...
híbrid o elèctric?
Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a SEAT.es.
Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
No, te'n falta una.
Ah, clar, la del tot costa.
Doncs som-hi, convocatòria.
Ahora bien lo bonito, atacantes.
Marc Crosas.
Natàlia Arroyo.
Gemmarie Dongu.
Bruna Vilamala.
Damià Abella. Ion Vaquero.
Ilia Sánchez.
I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
Al tot costa.
Momento, seguimos.
Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Bon matí de Sant Joan, que hem seguit aquesta compareixença de Pedro Sánchez del Congrés, la rèplica de Núñez Feijóo, ara està intervenint Santiago Abascal de Vox, i després vindrà Sumar, Esquerra Republicana, Junts, i la resposta a tots plegats de Pedro Sánchez, que ja ens ha dit la Paula que el respondrà a tots de cop. Nacho, que no t'havíem sentit.
Bueno, jo com a diagnòstic general estic més proper al que diu la Montserrat Nebrera, no? Escolta'm, Espanya és una democràcia representativa, liberal, digue-li com vulguis, un estat de dret, com ho són els nostres col·legues europeus, i això no vol dir que no estigui plena d'imperfeccions, perquè ho és i molt. I això no vol dir tampoc que
la justícia estigui ocupant espais propis de la política, però això ni és culpa de la justícia ni està passant només a Espanya. Jo crec que, en general, les institucions de naturalesa representativa s'estan inhibint de part de les seves responsabilitats. I aquí, quan passa això, doncs entren altres actors no a solucionar problemes, perquè no és la seva funció, sinó a partir dels biaixos i la interpretació del món que fan, que és llegir una llei, interpretar-la i aplicar-la, tirar cap endavant. Fa unes setmanes, o uns mesos ja, llegia que davant del desacord de la Comunitat de Madrid en relació a un acord pres per una conferència sectorial amb les comunitats autònomes i el govern d'Espanya, com no estava d'acord, que ho portava als tribunals. Bueno, el cas del fiscal general de l'Estat és conseqüència d'un conflicte institucional que porta com a mínim 6 anys en marxa entre la Comunitat de Madrid i el govern d'Espanya. I per què acaba entrant la justícia en alguns espais? Perquè hi ha qui s'inhibeix de la seva responsabilitat, com va passar clarament en el procés. O sigui, no es pot culpar l'entrada de la justícia en el procés quan abans va haver-hi actors tant a la Generalitat com al govern d'Espanya que doncs, la van liar parda i aleshores de la justícia doncs, li va quedar poc remei. Per cert, justament això a vegades té un camí invers. Mm. I de la mateixa manera que és absolutament legítim en un estat de dret que, arribat a determinades circumstàncies, s'hagi d'aplicar la llei per part dels jutges, el sistema també té ressorts per solucionar aquí sí determinats problemes, com és l'aprovació d'un indult o l'aprovació per part d'un congrés o d'una càmera representativa d'una llei d'amnistia. I tot això forma part, diguem-ne, de la complexitat i del funcionament de l'estat de dret. I si no, sempre ens queda, i ho veurem en el cas de la llei d'amnistia, com hi ha instàncies superiors que, si s'han desprotegit a les persones que són objecte de decisions judicials, doncs es pot restablir. I en el cas concret de la llei d'amnistia,